El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Passen 6 minuts de les 10 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio, aquesta hora des de dins d'un taxi, camí del Clínic, a l'Hospital Clínic, on avui se celebra aquestes jornades del Clínic Obert, avui que precisament el Clínic és notícia. De fet, d'aquí molt pocs minuts ja ha previst la compareixença del doctor Toni Castells. Ell és director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre la persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ho seguirem en directe i també ho comentarem, aquesta notícia, amb el doctor Antoni Trilla. Ens espera ja als entorns del carrer Casanova, des d'on farem aquest tram del programa fins la una del migdia. Podeu passar, podeu passejar amb aquestes activitats que hi ha preparades. A aquesta hora són les 10. Maika Navarro, el suplement, com cada dissabte. Maika, què tal? Bon dia i bona hora.
Escolta, realment, allà on està la notícia, el suplement, eh? O sigui, avui, allà on està aquesta catalana en aïllament, allà està el Roger Escapa amb el seu micròfon. Molt bé, eh?
T'he de dir que avui és casualitat i fruit de l'atzar, això.
Bueno, però a l'atzar no, no, a l'atzar s'ha de treballar, tu. A l'atzar tampoc és tan atzarós. A l'atzar també s'ha de treballar. Hauria d'estar jo al Clínic avui, Escapa,
doncs,
no tu.
Ves que no ens hi trobem, al Clínic, avui. Per què? Que vas anar a dormir molt tard ahir?
Bueno, em vaig anar a dormir molt tard i em vaig aixecar molt d'hora. I va ser tota una jornada intensa. Sí, sí, porto tota una setmana molt intensa. De fet, i tota una setmana molt intensa, trobant-me amb molts oients del suplement, que no els puc mencionar per nom, perquè el meu cap no dona per tant i ja no recordo, però sí, sí, molta intensitat. Ahir va ser la caminata solidària que organitza des de fa 15 anys els Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Central. La madrina era la Maripau Huguet, que com jo l'any passat també va fer la caminata dels 25 quilòmetres arrencant a la comissaria de Manresa fins a tocar la Moreneta i a dalt de tot. Una pallissa. Ara, vaig pulveritzar el rècord de l'any passat, eh?
Home, no m'estranya, és que després de l'any d'entrenament que portes...
Una hora menys, Roger, una hora menys. Increïble. Ara, vaig arribar esgotada, però sí, sí, molt bé, molt bé, molt bé. I, a més, els fons de tots els diners que... Gairebé, doncs, prop de 3.000 persones anàvem allà muntanya amunt. Els fons es destinen a la investigació del càncer en els hospitals d'allà de la regió central. I a la nit va ser el sopar de gala de Mossos i només uns quants valents i valentes vam estar al matí a la caminata, vam arribar fins al final al sopar. I al mig pel mig encara estava també de guàrdia al diari i em va tocar escriure aquest succés terrible d'ahir, que ha estat la mort dels dos guàrdies civils amb aquesta persecució de la narcolanxa a Huelva. Que al final, és veritat que és un succés que no té res a veure com va passar amb l'incident del febrer del 2024, on allà van ser assassinats dos guàrdies civils també del servei marítim. Aquella vegada la narcolanxa va anar directament a embestir a l'embarcació dels guàrdies civils. Aquesta vegada eren dues embarcacions de la Guàrdia Civil que intentaven tancar el pas d'aquesta narcolanxa a tocar a Huelva, a tocar del Marroc, i van col·lisionar. O sigui, una a la gran, que era, va embestir a la semirrígida, i els dos morts, i el capità i el guàrdia, i els dos ferits, un d'ells greu, estaven en aquesta embarcació més petita. Els fets no són... El relat dels fets no és semblant, però sí que és la lluita absolutament desigual que hi ha allà baix per combatre el narcotràfic, que ara s'ha desplaçat aquí al Campo de Gibraltar, on les màfies estan fent servir sobretot el Guadalquivir i aquelles aigües per fer entrar, ja no només amb narcolanxa haixix, sinó també cocaïna. Un desastre.
Maica, vaig al gra perquè, evidentment, estem pendents d'aquesta compareixença de salut al Clínic. Et vull preguntar per una altra de les notícies d'aquesta setmana, de la crònica de successos, perquè van sortint novetats sobre la mare del nadó presumptament maltractat. Ella ha sortit de la presó, la mare, aquesta setmana, per decisió de l'Audiència de Barcelona, però, en canvi, el pare continua entre reixes perquè hi ha indicis sòlids contra ell. En què es basa que el jutge hagi pres aquesta decisió? Per què la mare sí que surt en llibertat, però en canvi el pare no?
Bueno, les tres magistrades de l'Audiència de Barcelona, tot i que els dos fiscals, el Félix Martín i l'Elisabet Jiménez, van sol·licitar que tots dos havien de continuar empresonats perquè entenia que, bueno, que havia risc de reiteració i que els fets eren molt greus i els fiscals entenen que la responsabilitat és compartida, les tres magistrades, per començar, ja s'ha caigut el relat dels fets, les agressions sexuals dels que la fiscalia els continua acusant. I entén que, bueno, que la mare doncs no va tenir aquest paper que asseguren els fiscals i posen com a exemple el fet de doncs unes recerques que ella va fer al Google preguntant sobretot pel comportament de la seva parella. És una història que jo crec que aquesta terrible, perquè el més important és que el bebè, que és veritat que des que li van donar l'alta i va sortir de l'hospital de la Vall d'Hebron, està amb una família d'acollida temporal i està bé, no ha tornat a patir lesions, o sigui, evoluciona bé. La família de la mare havia demanat quedar-se a la criatura, però la de Gaia va interpretar que era millor fins que el cas es solucionés, que estigués fora de l'entorn familiar. Jo crec que continuarem escoltant molt d'aquesta història perquè veurem la seva evolució. Hem de recordar que la mare, a tot aquest periple d'hospitals i centres d'urgències, tots molt capacitats, on porta el bebè, entre ells el Clínic, els metges, tenen una explicació per aquestes lesions. En canvi, aquestes mateixes lesions en l'Hospital de la Vall d'Hebron van ser interpretades com un, bueno, com un signe evidentíssim de maltractament i agressions sexuals. La mare a Google el que buscava era: la meva parella se li fa gran al nadó, a la meva parella no tracta bé el meu nadó, no és afectuosa amb el meu nadó, es posa molt nerviós, crida amb el nadó quan el té en braços, que coincideix amb allò que un testimoni important, que era una dona britànica que estava amb el seu bebè compartint habitació a urgències de la Vall d'Hebron, diu que un dia veu el pare dels dos dies que estan a l'hospital abans que els detinguin, que està el pare, diu que actua amb molta brusquetat amb el bebè i fins i tot li trasllada a les infermeres: aquest home, vigileu-ho perquè no és normal amb una criatura tan petita. La mare, recordem que portava 3 anys amb un procés d'hormonació perquè tenia problema, bueno, per aconseguir aquesta fita de ser mare, i per ella va ser un camí molt complicat, i aquesta hormonació, bueno, pues et provoca doncs una situació emocional que a vegades és complicat de gestionar. I és veritat que ella sí que explicava i va declarar que el seu home estava sobrepassat. Ja veurem. De moment,
suposo que aquí serà important, Maica. Suposo que serà important analitzar també el grau de coneixement de la mare de tot el que passava suposadament amb el pare, bueno, amb el nadó.
La mare sí que veia que el seu home com a mínim còmode no estava amb el nen, perquè a més, com no tenia respostes, el que feia era escriure al ChatGPT i a Google i preguntar.
Mm-hmm.
com podia interpretar totes aquestes. De fet, un dia amb una veïna de l'escala també explica, què, com va el bebè i tal? Sí, però el meu home es posa molt nerviós, s'atabala. O sigui, tot això, la mare ja ho veia. Ara, la mare en cap moment va interpretar que allò era un maltractament. I, de fet, a dia d'avui, la mare continua defensant els... O sigui, tampoc veu amb aquestes actituds un maltractament, sinó...
Maica, ho deixem aquí, que comença. Hi ha aquesta compareixença. Tira, tira. Sí, una abraçada. Cuida't. Fins aviat, Maica.
Adéu.